solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. El meu amic no sap que aquesta reflexió la faig pensant en ell i la seva família. Si ho sabés, potser s'enfadaria. El seu cas, i n'hi ha milers, exemplifica a la perfecció la duresa que pateixen els que tenen familiars dependents vivint en residències o centres especialitzats. El meu amic hi té la mare amb Alzheimer i una germana amb seqüeles greus a causa d'un accident. El patiment és enorme i bidireccional. No tinc cap dubte que les restriccions que s'imposen en aquests centres per salvar-los del virus es prenen amb la millor de les voluntats i els professionals que es dediquen a la seva cura fan tot el possible perquè els vincles familiars, es mantinguin vius encara que sigui a través d'una pantalla del mòbil. O en casos excepcionals vestint els familiars amb equips de protecció individual. Però cal recordar que són persones molt vulnerables, situades a l'últim lloc en la llista de prioritats. No poder tocar, abraçar, acompanyar els que més t'estimes és un acte dolorós, contra natura i incomprensible per a persones amb discapacitat o demència. Perquè no tots entenen què passa. No tots entenen per què han d'estar tancats i per què se'ls neguen els petons i les abraçades. I els llaços són fonamentals perquè no s'oblidin on pertanyen en la mesura que els sigui possible. Si l'impacte de la Covid a nivell afectiu i de relacions és difícil d'assumir per als que tenim la immensa sort d'estar bé, imagineu-vos per a aquestes persones. Les separacions, els aïllaments involuntaris, la falta de contacte, provoquen esborrancs profunds que el temps dirà si es podran arribar a tancar.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Banksy is today one of the most sought-after artists.
Comencem parlant d'art urbà perquè aquesta setmana a Sotheby's, a Londres, s'ha subhastat l'obra Show Me the Monet, de Banksy. L'obra tenia un preu de sortida de 5 milions i mig de lliures. El quadre és un oli basat en l'estany de les nimfes de Claude Monet, però passada pel sedàs d'aquest artista urbà i anònim. La placidesa de l'estany, d'aquest estany de les nimfes, queda trencada per objectes que sobresurten de l'aigua com carrets de supermercat i un con de trànsit. Les obres de Banksy sempre són una provocació.
Combina elements de street art, art del carrer, que solem associar al graffiti, amb missatges polítics i activistes.
Aida Sánchez de Servio, professora de grau d'art a la UOC.
I a més ho fa amb una estètica que és molt efectiva comunicativament. El que fa és realment frapar-nos amb imatges que ens copsen molt. I això ha fet també que aquest imaginari sigui fàcilment apropiable des de moltes bandes. Des d'evidentment activisme i també podem veure apropiacions que potser ens semblen una mica més estranyes, com per exemple recentment Banksy ha tingut una mica de conflicte amb una marca que produeix targetes de felicitació i que ha utilitzat una imatge seva també molt popular, que és el Flower, que és com un noi mig emmascarat que llença un ram de flors com si fos un còctel molotov i l'ha estat utilitzant per fer postals de felicitació.
Aquesta setmana s'han complert 60 anys de l'embargament econòmic de Cuba.
Following a news conference in Washington, President Eisenhower orders a drastic reduction in the Cuban sugar import quota.
El 19 d'octubre de 1960, el president dels Estats Units, Dwight Eisenhower, va imposar aquesta mesura com a resposta a les expropiacions de propietats nord-americanes després del triomf de la revolució. Les mesures de la Casa Blanca van incloure, entre d'altres, la suspensió de comprar sucre cubà i l'enviament de petroli.
El que implica són clares violacions del dret internacional, violacions de la Carta de les Nacions Unides.
David Bondia, professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de Barcelona i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.
No només afecten la relació als Estats Units amb Cuba, sinó afecten a altres estats, i aquí l'anàlisi que s'ha de fer és una anàlisi de com s'han acabat vulnerant drets humans i llibertats fonamentals de la població cubana, afectat sobretot en temes de l'impediment de poder entrar aliments, material mèdic. Per tant, el que veiem aquí clarament és un bloqueig econòmic, financer i comercial que en els seus moments era una mica per intentar que les idees de la revolució cubana no arribessin a Estats Units o a altres estats, però la més afectada és la població civil.
I no deixem Cuba perquè s'han complert 95 anys del naixement de Celia Cruz. Això, segons algunes biografies que situen el seu naixement el 21 d'octubre de 1925. En d'altres, la reina de la salsa n'hauria fet 100.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera.
Celia Cruz es va convertir en un dels símbols cubans a l'exili després del triomf de la revolució castrista. La cantant va marxar de l'illa aprofitant una sortida per actuar a Mèxic amb la seva orquestra, la Sonora Matancera. Mai més va poder tornar. Més efemèrides. Aquesta setmana l'escriptor, pedagog i periodista Gianni Rodari hauria fet 100 anys.
Vedo un cocodrilo que fuma la pipa.
Rodari, autor capdalt de la literatura infantil i juvenil, era militant d'esquerres i el Vaticà el va excomunicar en plena Guerra Freda pel seu caràcter diabòlic i insensat. Deia que els que no obeeixen són els que fan avançar el món. El seu compromís polític, la seva creativitat i imaginació es poden trobar a les seves obres. I sobre indignació i desobediència, aquesta setmana l'escriptor, pensador i diplomàtic Stefan Hessel hauria fet 103 anys.
Nous disons non violence, mais indignation nécessaire, car de l'inacceptable est en...
Hessel, nascut a Berlín, va ser membre de la resistència i va viure l'horror dels camps de concentració nazi. Va ser un dels redactors de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. El 2010, amb els 90 anys ja complerts, va publicar Indigneu-vos, un assaig molt breu en què instava a rebel·lar-se pacíficament contra les injustícies. Hessel va ser un dels inspiradors del moviment 15M. I el 24 d'octubre de 1945, ara fa 75 anys, va entrar en vigor la Carta Fundacional de les Nacions Unides, que es va redactar 4 mesos abans a San Francisco i que van signar 51 països. 26 anys després, el 1971, Pau Casals va fer el discurs a la seu de l'ONU a Nova York després de rebre la Medalla de la Pau en aquesta ciutat nord-americana.
I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia?
Sempre és una meravella sentir aquestes paraules de Pau Casals, un músic excepcional que va estrenar l'himne de les Nacions Unides que li havien acabat d'encarregar. Avui al programa també parlarem de persones excepcionals, les que viuen en residències a causa d'alguna discapacitat i han vist com la pandèmia tallava d'arrel les seves rutines i transformava el seu vincle amb la família. Avui als Solidaris, discapacitat i confinament.
Puja, Mercè.
Quasi.
Què tal?
Hola. Anem cap a Badalona avui.
Sí?
Sí, anem a entrevistar a la Dolors Sabater, que va ser l'alcaldessa de la ciutat, però no per aquesta vessant, eh? Ara, donant el camí, t'ho explico. Som-hi, si vols.
Doncs som-hi, arrenquem.
Dimarts, 5 de la tarda, plaça de la Vila, Badalona.
A la tercera planta.
A la tercera.
Hola. Hey.
Hola, Dolors.
Com
què tal?
Hola, què tal?
I en Xavi.
Hola, què tal?
I què tal?
Bé, malgrat tot.
Sí.
Sí. Doncs què us sembla? Fem aquí l'entrevista?
El que vosaltres digueu.
Dolors Sabater va escriure un article a VilaWeb explicant la situació del Frederic, el seu germà gran.
Dolors, explica'm qui és el Frederic.
Doncs el Frederic és el meu germà gran. Som 5 germans. El meu germà petit, desgraciadament, va morir. Ara som 4. I ell és el germà gran, que és una persona que, diguem, si l'hauríem de definir amb els termes en què ara es defineixen les persones, podríem dir que és dependent, absolutament dependent. És una persona que té una importància molt gran en la nostra família, ha marcat molt a la nostra biografia, perquè justament la seva situació de vulnerabilitat en el moment en què va néixer, l'any 57, va articular tot un posicionament, no?, de part dels meus pares, lluitant amb altres pares per fer una associació a favor dels seus drets, no?, en una època en què era una persona, les persones com ell, doncs, estaven absolutament fora de tot. I també, doncs, a nosaltres, a les nostres vides, ens ha afectat perquè ens ha sensibilitzat amb aquest aspecte, no?, de reivindicació dels drets de tothom, sigui com sigui, i ens ha sensibilitzat també moltíssim, ens ha donat molt en quant a actituds davant la vida, a la cooperació familiar per començar, no? Segurament per moltes persones que el vegin, que sobretot si el coneixen ara, que ja és vellet, jo de vegades dic que és com un nadó vellet, perquè la seva dependència ha augmentat molt. Podríem dir que el podríem considerar com un nen de 2 o 3 anys en un cos de 63 anys, no? Amb molta vulnerabilitat també física, i moltes persones segurament els és difícil imaginar tot el que ell ens ha aportat a totes les persones que hem conviscut amb ell.
El Frederic ara viu a la residència de disminuïts psíquics profunds de Can Ruti. Quant temps fa que no l'has pogut abraçar, Dolors?
Doncs ara fa poc, perquè el vaig haver de portar-lo al metge, a una visita mèdica, però feia 7 mesos. I ha sigut molt dur perquè de tota la vida, i des que va entrar a la residència, la dinàmica sempre ha sigut de 2 cops a la setmana tenir-lo amb nosaltres, no? I els caps de setmana sempre, i un cop entremig. I llavors, de cop i volta, doncs, ha sigut tot aquest temps. És cert que doncs, ara està en confinament per prevenció, perquè havia de sortir per una visita mèdica imprescindible, una prova mèdica. Llavors, com que havia d'estar subjecte a un posterior aïllament, ens van deixar que ens l'emportéssim el cap de setmana. I bueno, va ser...
Explica'm com va anar
una
això.
Festa, no?
Clar, després de
li van donar
mesos...
la mona, imagina't. Que la guardàvem, perquè el Frederic és una persona que viu molt de tot el que és els rituals familiars, no? L'afecte, les músiques, no? Que formen part de la seva biografia de tota la vida, no? I tot el que són, doncs, aquestes il·lusions. Doncs això, no? La mona de xocolata, que era un cotxe, no? La meva germana li va estar guardant tot aquest temps per quan sortís, no? Són coses que, doncs, que una criatura, no? Si et poses una mica en aquesta mentalitat de criatura, no? Que són molt importants a la seva vida, no? La gastronomia familiar, la música, els hàbits, el anar amb cotxe, escoltar música, el parlar-li dels nebots, de la reneboda, que és la més petita.
Això són els vincles, no?
Anècdotes, sense aquests vincles... Clar, és que el vincle, si tu mires des d'un punt de vista per protegir la seva vida, s'ha fet aquest confinament estricte, que a més ha funcionat molt bé en el centre de Can Ruti, ha funcionat molt bé. És a dir, que és veritat que comparat amb les residències de gent gran, allà doncs, realment s'ha aconseguit una protecció molt gran, no? Però, clar, precisament són persones... les persones que viuen allà, com en Frederic, que el vincle familiar és molt estret i molt especial, perquè és com una criança que ha perdurat tota la vida, no? Perquè no hi ha hagut el moment d'independitzar-se, perquè no ha arribat aquest moment, no? No ha arribat mai. I, per tant, és un vincle molt fort, també molt carregat emocionalment, també amb molta trajectòria de dolor i de moltes simbiosis i de moltes implicacions de tothom, no? Llavors, clar, així tallar-lo de cop, no? I no poder fer res del que es feia ni poder tenir aquesta relació.
Aquest tocar, no? Aquest abraçar.
Aquest tocar, abraçar, parlar cau d'orella, no? Aquest de tenir aquests detalls que formen part de la seva pròpia biografia, que li fan recuperar, doncs, el que és les olors, els sons, el que forma part de la seva vida, no? Mm. Ell ara ha perdut parla molt poquet, però deia paraules, i per exemple, quan va morir la nostra mare, que bueno, ara ja ha fet 15 anys, no? Però ell, quan va morir la nostra mare, quan l'anàvem a buscar, es passava moltes estones cridant-la, no? Dient mama, mama. I és el que volia dir, que molta gent... no s'ho imagina, no? Els hi sembla que una persona així, que no s'entera, que no... I és mentida, o sigui, tota la història emocional i relacional és molt, molt intensa, molt important, no? I, per tant, la crítica que jo he fet i segueixo fent, no? Que crec que també amb el cas de la gent gran també afecta, en diferent, però també afecta, no? És que no s'ha tingut en compte aquesta mirada més holística de la salut i de la vida, en la que la part relacional i afectiva és fonamental, no? I per descomptat que en Frederic, a Can Ruti, en la residència, està super ben cuidat, que els cuidadors, els educadors, tot el personal el tracten superbé, que se l'estimen, o sigui, no faig una crítica a això, no? Vull dir, perquè és cert. Però clar, la família som una part de la seva vida, que és la que el vincula a ell mateix, clar, a la seva biografia i a les persones que han sigut més importants per ell a la vida.
I aquests llaços amb el confinament es van trencar o es van transformar en una pantalla entremig, no? Com us comunicàveu, com sabíeu, clar, com estava bé?
La veritat és que
com ho va sentir ell també, no?
S'ha d'agrair en el sentit de que com a mínim tenies això, no? És a dir, al començament que no hi havia res, només alguna trucada que ens van tenir en compte i ens trucaven per informar-nos, perquè a més totes sabíem que si allà entrava el virus i hi havia una cadena de contagis, allò era el final, perquè, diguem, la seva salut, de la majoria d'ells, la salut, sobretot en l'aspecte pulmonar, és el seu punt dèbil en una majoria de casos. I, per tant, era com molt dur, no?, pensar... O sigui, sobretot jo crec que el que més ens angoixava, les meves germanes i a mi, i a tot l'entorn familiar, no?, però potser nosaltres tres més directament, era pensar que si ho agafava... Ja, o sigui, ja no el podríem veure mai més, perquè és el que estava passant, la gent moria sense poder-se acomiadar, no? Per tant, d'alguna manera hi havia també aquesta sensació de dir, ostres, justament si arriba l'últim moment no poder-hi ser, no? Era com impensable, sobretot perquè la seva capacitat d'entendre-ho no és la mateixa que d'una persona que té tot el seu raonament, que pot entendre, doncs, que per la pandèmia no em deixen que la família m'acompanyi, no? I això ens preocupava. Ens fèiem les trucades, videotrucades, i hi havia dies que anava molt bé perquè aconseguís que ell connectés i reia quan ens sentia la veu i algunes coses que li dèiem que li feien gràcia, no? I, bueno, et quedaves així, que jo semblava... Jo havia sortit d'alguna reunió aquí a l'Ajuntament, em trucaven i era com...
Pareu-ho tot, no?
Pareu-ho tot, que jo surto perquè em truquen i no sé si després si em podran tornar a trucar, si ara la rebutjo, no? I també, la veritat, si algun dia anava malament, perquè, a veure, també és veritat que ell hi ha molts moments que desconnecta, no?, que està una mica en el seu món, que costa com que surti cap enfora. I llavors, si enganxaves un moment d'aquests, i clar, fins la setmana que ve saps que no tornaràs a trucar, et quedaves més fumut, no? Però, bueno, era una manera de dir, vale, doncs fa bona cara, no té símptomes, sabem que està bé i com a mínim sap que hi som, no? Com a mínim ens ha sentit, penses, no? Com a mínim ens ha sentit la veu i sap que seguim per aquí, que no hem desaparegut del seu món, no?
Però què dur, igualment, el que expliques, eh?
És una història que la viu molta gent i molt desconeguda. Això també és una cosa que em sembla important dir-la, no? La nostra societat no té presents aquestes persones com algú com una persona més de la comunitat en la que vivim, i tot queda molt tancat amb els que ho vivim de més proximitat, que som... en molts casos la família, en d'altres, quan ja no hi ha la família, pot ser que sigui una fundació tutelar, no? La veritat que quan els nostres pares van començar a lluitar als anys 60 i 70 i 80, i nosaltres també hi vam ser, no? I nosaltres, en el meu cas, i moltes de la gent de la meva, del meu entorn, vam ser monitors i fent temes d'integració, i jo mateixa vaig fer pedagogia terapèutica i sempre he estat professionalment en aquest món, no? I jo crec que, no sé, ens pensàvem, sobretot penso als 80, no?, que va ser una època molt forta, de molta lluita, que realment la inclusió s'arribaria a veure, no?, que s'arribaria a ser una realitat. I no ho és, no? No ho és. O sigui, realment, en la vida diària, en el dia a dia de tothom, tu no tens oportunitats de conviure amb aquests nois i noies, amb aquests nens i nenes, amb aquest gran,
aquests nadons vells, no? Què dius tu?
Sí, no, no, perquè no, no hi són en els entorns, no? O sigui, ni en el, s'ha aconseguit certs serveis en el tema laboral, en el tema educatiu i assistencial, sempre especial i segregat. És evident que hi ha experiències d'inclusió, però són petites, no? No és lo hegemònic, no és lo general. I després tot el que és la vida, l'oci, la cultura, no? Els espais, els centres cívics, els teatres, els parcs, tot això és gairebé impossible, no? Perquè no està pensat que hi pugui ser accessible per tothom, i moltes de les persones com en Frederic doncs no formen part del paisatge de la majoria de la gent, no? I per tant la gent no hi pensa que puguin, que existeixin. Les que ho coneixen ho poden conèixer i valorar, no? Però moltes no ho coneixen, i per tant també no poden pensar, quan aquestes persones arriben a llocs de poder on planificar polítiques públiques, doncs també se n'obliden, no?, moltes vegades.
Si no et toca com a experiència pròpia i ho coneixes, òbviament aquella realitat no existeix. En aquest cas, amb la pandèmia també s'ha vist molt bé que han estat els oblidats dels oblidats, no? L'últim graó d'aquesta escala, vaja, de prioritats, per dir-ne d'alguna manera.
Sí, fixa't que, per exemple, les residències al començament es regien per les normes de les residències de gent gran. No hi havia una especificitat de les residències de persones amb discapacitat. I els centres de dia, a dia d'avui, encara no s'han normalitzat. Ara ja estem amb una onada de restricció, però és que en la onada d'expansió, en la que tot es va anar d'alguna manera normalitzant, els centres de dia no es van normalitzar. I vol dir que la realitat que jo explico té una altra cara, que és totalment al revés. És de les persones que tenen els seus germans, germanes, o inclús fills, en cas de, i moltes vegades són pares ja molt grans, amb totes les necessitats d'aquesta dependència, que són necessitats que també obliguen a unes cures no fàcils, no? I a una mobilització no fàcil, doncs que estan a casa, que porten 7 mesos a casa sense cap suport i sense ningú, o sigui, cap hora del dia que puguin estar en un espai, no? Bueno, a mi això m'ha recordat molt en Frederic mateix, que fins Frederic no va tenir dret a un servei fora de casa fins passats els 20 anys. Imagina. I vol dir que tots aquests 20 i pico d'anys que ell, tot el seu creixement i acompanyament en el seu créixer, el van fer les 24 hores del dia de cada dia de l'any, només sostingut per la família, sense cap recurs de cap tipus, no?
I això només ho sap qui ho ha passat realment, perquè quan s'han tingut familiars dependents a casa, no és fàcil transmetre aquesta realitat si no l'has viscuda prèviament. I això
sí, és el cas d'ella, més que era una persona, i ara no camina, però ell caminava i molt, no? Vull dir que era molt fort, i era una persona doncs que, bueno, amb aquesta, és molt difícil posar etiquetes diagnòstiques, perquè a més no ajuda tampoc a entendre com és la persona, no? Però segurament si fos ara doncs estaria diagnosticat d'espectre autista, de trets psicòtics. Ell tenia, diguem que requeria el seu comportament una vigilància continuada, perquè és una persona que es feia mal a si mateix i que no tenia control sobre el perill que podia comportar les activitats que feia, no? I, per tant, bueno, és un aprenentatge molt gran de cooperació familiar i d'acceptar les persones tal com són, de buscar... També tots érem terapeutes, no? En el sentit de... No, ell no tenia res, no podia anar a cap estimulació, cap res... I, per tant, nosaltres doncs li proporcionàvem tot el que podíem, no? Tot el que pensàvem que li podia anar bé a nivell d'aprenentatges, a nivell d'hàbits, de tot, no? De cura. Però aquí l'important és que en un conjunt les polítiques públiques no han tingut en compte que aquest col·lectiu de persones, aquesta necessitat, existeix. Perquè és una cosa que encara es considera com molt... Sembla que li toqui a la família que li ha tocat, sí. S'ha d'espavilar i no forma part de lo comunitari. Per això jo deia allò de que m'agradava això de que lo personal és polític, del feminisme, no? De que són moltes coses encara relacionades amb la cura i el sosteniment de la vida que no estan en l'agenda política, que encara es deixen molt com cadascú que s'espavili amb la seva xarxa, i nosaltres hem tingut molta xarxa, però hi ha gent que no en té.
Exacte.
I què fa?
I perquè tampoc aquí s'inclou aquesta etiqueta de la productivitat, no? Si aquestes persones fossin productives, ja hi hauria segurament mesures i alternatives per ajudar a qui fos.
Evidentment. Ells formen part del col·lectiu de gent que no és productiva. Passa que normalment la gent gran arriba a no ser productiva després d'haver-ho sigut. També són col·lectiu de gent no productiva, moltes dones que s'han dedicat la seva vida a la cura de les altres persones, no? A fer possible el sosteniment de la vida dels altres. També moltes dones han deixat de treballar per tenir cura de les seus fills o filles amb problemes de dependència i de diversitat i de retard mental, com en el cas del Frederic, no? I això no es té en compte. Tu mira les pensions que cobren les dones, que és una passada, no? La feminització de la pobresa té uns estralls terribles. I ells, doncs, també són aquest col·lectiu que, com que no són productius, doncs estan oblidats, no?
No compten. Ara, quins són els règims de visites que teniu amb el Frederic després d'aquesta sortida, que va ser tan bonica, no? Aquest retrobament després de 7 mesos.
Sí.
Com el podeu veure? En quines circumstàncies? Mm. Perquè, clar, la situació es va complicant per moments.
Sí, ara segurament tornarà a ser complicat. Estem a l'espera a veure com afecta la nova situació. I aquí, diguem, la reivindicació seria que la pauta que s'està seguint és a la que es compliquen les coses, es restringeixen les visites i es torna a passar a les videoconferències. I això no té sentit, perquè aquestes visites, que inclús les visites quan s'han fet, són a 2 metres de distància, sense contacte, no? I això, amb un bon control, només amb un EPI, per exemple, ja estaria resolt, perquè el personal que treballa al centre també va i ve de casa seva, no hi viu en pas al centre, no estan en una bombolla, no? Per tant, diguem que comparteixen amb els familiars els mateixos riscos de quan van pel carrer, si van amb autobús, i ells ve que controlen, no? O sigui, hi ha molts controls, però no s'estan fent PCRs cada dia els treballadors i treballadores, no? Llavors jo crec que el que cal és posar sobre aquest col·lectiu, si realment es valora l'importància que té el vincle relacional i afectiu i que no es pot desposseir en aquestes persones i a les seves famílies de la possibilitat de mantenir un contacte mínim, les eines per fer-ho possible és que ni són tan cares ni tan difícils tècnicament, senzillament és preveure-les bé, que s'han trobat solucions per tothom, ja no cal dir pels futbolistes, no? Vull dir, a tots els entorns s'han anat adaptant les necessitats i s'hi han trobat solucions. Doncs aquí senzillament seria que passi a la categoria de necessitat, cosa que ara no ho és. Si com a mínim, doncs, un cop al mes les famílies poguéssim anar-los a visitar, i en aquest anar-los a visitar pogués ser una visita en proximitat, tindria molt més sentit que el que estem fent ara, no? L'altra cosa que sí que és veritat és que els règims de desconfinament jo crec que també els podrien revisar. Actualment, o sigui, jo ara em podria endur el meu germà, d'acord? Però sempre quan el torni, ell ha d'estar aïllat tot aquest temps. Per tant, el que fèiem abans d'endur-nos cada cap de setmana, clar, ara ens diuen, home, clar, si te l'endús un cap de setmana, com aquest, el preu que ell ha de pagar i el que ha de pagar el centre a nivell d'organització és alt, no? Perquè vol dir que ha d'estar aïllat, que no sé què. Bueno, no ho sé, potser aquests protocols es poden revisar una mica també, no? I aquesta és una de les coses que més m'he queixat també, no? De que no se'ns ha tingut en compte, no? O sigui, hem hagut d'acatar el que hi havia i ho hem acatat amb molt respecte perquè era un tema molt... Però clar, s'allarga tant de temps, i si això s'allarga més, no podem seguir així, hi ha d'haver un replantejament. No?
I unes alternatives, doncs, per evitar que el Frederic i altres persones, doncs, amb la seva situació, ho passin més malament i aquest vincle potser s'acabi afeblint o transformant-se d'una altra manera. Dolors, vull agrair-te moltíssim aquest testimoni que ens has brindat, la història del teu germà, del Frederic, com ho heu viscut també com a família, i quan el tornis a veure, espero que sigui no amb una pantalla de telèfon mòbil, sinó que el puguis abraçar encara que sigui amb una EPI. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Solidaris.
El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color.
Catalunya Ràdio.
El amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor.
Mercè Folch.
No sé si es la manera.
Yo pongo una vela a todos mis santos pa' que se te cure el amor.
Des de sempre hem sigut invisibles.
Ningú ens trucava, ningú sabia res de nosaltres. En fi, hem estat molt, molt, molt abandonats.
Si avui hi ha serveis de les persones amb discapacitat és perquè fa 50 anys les famílies es van preocupar. Talking like we used to do.
Aquests nois estaven acostumats a unes activitats, a una vida, i això pues, ha quedat aquí, tancadet.
Aquest és un col·lectiu especialment fràgil i és un col·lectiu especialment vulnerable.
Marina Gómez, benvinguda.
Moltes gràcies. Hola.
La Marina és directora tècnica dels serveis Llars, Residències i Atenció Domiciliària a la Fundació Aspronis, que treballa per garantir el desenvolupament vital de les persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables. També és vocal de la Junta Directiva de DINCAT, que és la Federació Catalana de les Entitats de la Discapacitat Intel·lectual. Marina, a Catalunya el DINCAT treballa aproximadament per garantir els drets de més de 30.000 persones. Com estan els ànims ara mateix veient com està la situació?
Home, estem preocupats, realment estem preocupats perquè bueno, ara fins i tot ens estan donant encara més mesures, veiem que bueno, tenim possibilitats de que tornem a tancar a les persones, no? Tancar els serveis doncs, a la comunitat un altre cop i que les persones amb discapacitat doncs, segueixin amb un confinament gairebé perpetu, que és amb el que estem des de que vam entrar en la situació de pandèmia.
Durant la pandèmia, explica'm com us vau sentir, perquè hi va haver moltes crítiques en aquest sentit d'haver-vos sentit i experimentat una situació d'abandonament general.
Sí, aquesta va ser la sensació de, no de la nostra entitat, sinó de totes les entitats en general a Catalunya, quan nosaltres sentíem que el sector de la tercera edat es queixaven, dèiem que tant de bo nosaltres ens poguéssim queixar en aquell moment perquè ni tan sols existíem. Vam ser invisibles completament durant les 5 primeres setmanes almenys de la crisi del Covid. Vam ser invisibles completament. No teníem veu, no érem reconeguts i sobretot no érem atesos, que aquesta era la problemàtica més important. Sobretot als serveis de llar residència ens trobàvem que no teníem cap vincle amb els CAPs de referència i que quan buscàvem un vincle tampoc se'ns oferia un servei o una veu a l'altre costat del telèfon. Llavors, bueno, ens havíem d'autogestionar, vam haver d'aprendre moltíssim ràpidament tota la informació i buscar la informació d'allà on no existia gairebé i vam haver-nos d'inventar doncs, tots els aïllaments i totes les mesures perquè, bueno, a part d'estar com tots, que teníem manca d'EPIs i manca de coneixements, a més teníem manca d'atenció.
Clar, vosaltres no sou sanitaris, sou personal, el personal d'aquestes entitats destinats a les cures. Per tant, sense cap mena de formació vau fer els aïllaments, com us ho vau arreglar?
Doncs mira, aplicant el sentit comú, realment va ser així. Sentíem que la gent havia d'estar aïllada, que necessitàvem espais i que s'estaven buscant ampliacions d'UCIs o ampliacions d'hospitals, no? O hospitals de campanya. I el que van fer moltes entitats va ser utilitzar les pròpies instal·lacions doncs, de centres de dia en els que els usuaris estaven a casa seva o d'altres instal·lacions que teníem a mà per poder organitzar aquests espais d'aïllament. Llavors, bueno, amb una mica d'imaginació, jugant-nos-la molt, fins i tot recordo un moment en què ens van dir «Estàs segura?», no? Quan vam plantejar el primer aïllament així en un dels centres ocupacionals, en el que traslladàvem una llar residència de 10 persones, en la que teníem dues persones amb infecció, que sabíem que estaven malaltes i que estàvem trucant feia 5 dies i encara no havíem rebut cap trucada de retorn del 061, doncs en aquell moment ens preguntaven «Esteu segurs del que esteu fent, de fer aquest aïllament d'aquesta manera?» I la nostra resposta era que no estàvem segurs, no teníem cap certesa ni cap seguretat de que allò funcionés. Realment ens va funcionar i ens va anar molt bé, ens va donar molt bons resultats, però bueno, anàvem una mica a ulls clucs i a aplicar el sentit comú simplement, però sense cap base sanitària o sense cap part de salut que ens pogués arribar a dir realment esteu fent bé les coses. Ens ho van dir després, quan ens van descobrir.
Clar, clar. És dur això que expliques. Suposo que també en alguns casos es va arribar tard.
Sí, malauradament algunes de les residències van tenir defuncions de les dramàtiques com totes, evidentment, i no podem posar per davant unes que altres, però sí que es trobaven, doncs, les llars, per exemple, són domicilis una mica dimensionats, poden viure 8, 10 persones, 12, i es trobaven en habitacions dobles on no podies aïllar, doncs, la persona que s'havia mort de les altres persones. I a més amb la responsabilitat de saber que en aquell moment tots els altres usuaris i residents estaven exposats al contagi. Llavors, bueno, els nervis, la situació de tensió per part de tots, el que ja has dit abans, no? No som sanitaris, el nostre personal és un personal d'atenció, depenent del Departament de Treball i Benestar, no del de Salut, i per això és, no? Llavors, bueno, la tensió i el mal viure d'aquells moments realment va ser molt angoixant.
I tot això també sense protecció o amb una protecció, vaja, diguem-ne de fireta, no? Perquè la situació el mes de març i abril va ser de descontrol absolut.
I les primeres mascaretes que vam tenir van ser confeccionades per voluntariat, famílies que ens deien en què us podem ajudar, voluntaris dels municipis on tenim les residències, que s'oferien, doncs, a fer-nos aquestes mascaretes de roba, altres bates que també vam aconseguir. També ens feien, bueno, el que es veia, no?, a tot arreu, que ens feien bates de bosses d'escombraries, pràcticament, de plàstic, i les pantalles primeres eren confeccionades amb portafolis d'aquests transparents per, bueno, per protegir una mica el personal i per no transmetre, no? No, d'allò, però realment anàvem, bueno, amb una sabata i una espardenya, no?, que diuen sempre, doncs així anàvem.
Ara, per sort, la situació a nivell comunicatiu i de relació amb les jerarquies superiors, diguem-ne, ha millorat moltíssim. Ara ja teniu un cap de referència, ja sabeu on acudir quan les coses es compliquen, com és la situació actual. Explica'm, Marina, durant el confinament, com ho van viure les restriccions, els usuaris, els residents? Perquè, mira, fa una estona parlàvem amb la Dolors Sabater i ens explicava que les videotrucades van ser vitals per saber com estava el seu germà, tot i que mantenir un contacte només a través d'una pantalla de mòbil té moltes repercussions, no? Aquest evitar el contacte, aquest evitar les abraçades, això pot ser molt perjudicial, no?, per aquest tipus de persones.
Bé, sí, a veure, per la persona amb discapacitat que té un vincle amb tota la seva família, normalment tota la part de distància social és, bueno, és nula pràcticament, habitualment. Llavors, clar, fer aquest aprenentatge, entendre que no és perquè no t'estimin, sinó que és per al teu bé, per la salut. Clar, no tots els usuaris tenen la capacitat d'entendre aquesta situació ni d'entendre el per què els seus pares doncs ara no el porten a casa durant una temporada. Però de tota manera sí que és cert que hem viscut doncs, que per part de les famílies hi ha una confiança plena, no? Ens tenen una confiança absoluta i ens han donat molt de suport i segueixen donant-nos suport i ànims en el dia a dia perquè saben que professionalment i també a nivell emotiu estem cuidant i tenim cura dels seus familiars doncs, d'una manera excel·lent. I, per altra banda, doncs, bueno, hem posat tots els mitjans doncs, facilitant visites segures, fent aquestes videoconferències que avui mateix amb una llar dèiem no les escatimem, si les hem de fer cada dia i les hem de fer dos cops al dia, és que això va per la tranquil·litat de la família, per la tranquil·litat de l'usuari. Llavors, bueno, per nosaltres aquesta és una part vital que hem de treballar, hem de mantenir, que la fem molt a gust i, a més, ens retorna amb aquesta part de confiança absoluta de la família i de les persones de les que tenim cura.
Marina, i en els casos doncs, de persones que no arribin o no puguin entendre doncs, aquest distanciament, aquesta falta de contacte físic amb la família i tot, hi ha alternatives? Equipeu el familiar amb EPIs perquè hi hagi aquest contacte tan necessari, aquest vincle tan necessari que també ens deia la Dolors Sabater, vital per a aquestes persones?
Sí, mira, fins i tot parlant-ho amb la delegada de Salut de la nostra zona, la senyora Mercè Díaz, una de les opcions que ens donava en les visites deia si veieu que algú necessita realment fer-se petons, abraçar-se, equipeu completament a la família, que no es tregui la mascareta, però és igual, amb la mascareta, amb la seva bata, amb tot el que necessiti portar, però que realment si la família necessita abraçar i l'usuari necessita ser abraçat, que ho pugueu permetre i que ho puguem facilitar amb totes les mesures de protecció, però realment s'estan fent aquestes coses, sí, evidentment, i validades per Salut i recomanades fins i tot.
Mm-hmm. Fins ara, els horaris perquè les famílies puguin veure doncs això, els seus fills, els seus germans, els seus parents, és de dos visites setmanals, no? Ara la situació amb aquesta segona onada canviarà radicalment. Poden anar a casa?
A veure, hi ha un pla sectorial que permet en aquests moments doncs, segons quines entrades i sortides, però el pla sectorial ha d'anar acompanyat també d'un pla de contingència propi. Llavors, bueno, el pla sectorial és un pla de referència que fa unes recomanacions. Després, cada entitat ha d'elaborar doncs, segons el tipus d'usuari que té, segons el tipus de famílies, segons el nivell de contagi de la seva pròpia zona, ha d'elaborar aquest pla de contingència, l'ha de compartir amb Salut i l'ha de validar, de manera que no podem generalitzar, com quan sentim a les notícies, no? Ja poden anar tots a casa seva, doncs, bueno, potser no tots, sinó que aquesta opció existeix en la mesura en què després en el pla de contingència també es pot contemplar. Llavors, fer una generalització i dir que a tot Catalunya ara ja es pot, ja es permet, igual crear a vegades alguna confusió familiar.
Un dels reptes d'aquesta època que estem vivint, i sobretot per aquest col·lectiu específic, és, a banda d'evitar els contagis, és abordar les conseqüències psicològiques, també de comportament, que estan tenint per a aquestes persones doncs, aquest tipus de restriccions, aquest canvi en les rutines. Marina, m'agradaria preguntar-te què és el que més t'ha marcat en aquests 7 mesos de pandèmia.
La gran responsabilitat que tenim sobre les persones. Jo penso que no érem prou conscients fa uns mesos, no, de que una situació de salut pogués marcar tant el ritme dels nostres serveis i el ritme de les persones. És això, ha sigut un canvi complet de maneres de treballar, de funcionaments, d'atendre 24 hores sobre 24, de renovar equips, donar-los ànims i sobretot també veure la gran capacitat d'adaptació que tenen aquestes persones a les que atenem. perquè realment van passar d'anar al centre de dia, de tenir sortides, d'anar de vacances, a dir, ara vius amb el teu nucli familiar, que són els teus companys de pis, els teus companys de residència, i aquesta torna a ser la teva família, i ara el ritme de vida és aquest, i la gran capacitat d'adaptació que han tingut. És que bé, nosaltres ens traiem el barret davant d'ells diàriament.
Sí, se salen. Sí, se salen. Sí, se salen. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por...
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho.
Aquest que sentim és l'actor Jesús Vidal. L'any 2019 va guanyar el Goya al millor actor revelació per la pel·lícula Campeones, de Javier Fesser. Vidal interpretava el Marín, integrant d'un equip de bàsquet format per persones amb discapacitat intel·lectual. El seu discurs als Goya va ser molt emotiu.
Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias.
Comparable lo que ves en una paralimpiada. Jesús Vidal, Marina, refereix a aquests tres conceptes que crec que són bàsics en aquesta conversa que estem tenint, que és el concepte de la inclusió, la diversitat i la visibilitat. Però clar, sense visibilitat no hi ha inclusió possible.
Doncs sí, certament. I a més, sobretot el gran pas, no, que ens va donar, ens va obrir aquesta pel·lícula i aquest discurs, va ser la part de la visibilitat, i sobretot una visibilitat des del respecte, perquè totes les imatges estan tractats des d'un gran respecte i no pas doncs des de la compassió, no? Llavors, clar, quan parlem de respecte, parlem de persones i llavors les tractem com a tals, ens tractem com a persones, no? Llavors, aquí eliminem les categories, les capacitats, simplement ens tractem com a persones, com a tu a tu. Necessites uns suports perquè el teu dia a dia sigui equiparable al de qualsevol persona? Doncs posem suports, però el més important no són els suports, sinó que el més important són les persones.
Jo tinc la sensació, això també ho comentava amb l'exalcaldessa de Badalona, que la majoria de la societat oblida que les persones dependents, amb minusvalideses, etc., també formen part d'aquesta societat. Us heu convertit com l'últim graó d'aquesta escala a nivell de prioritats, no? Fins que no l'administració no va veure que aquí hi havia un problema real, no va actuar, no? Aquesta invisibilitat, com es lluita contra això?
Sí, bueno, les entitats com nosaltres, com Espronis i totes les entitats que estem vinculades doncs, a DINCAT, treballem en el nostre dia a dia precisament perquè en cadascun dels territoris les persones amb discapacitat tinguin aquesta visibilitat, formin part de les activitats de vida diària. I fins ara, i just abans de la pandèmia, fèiem com tots els ciutadans, anem a la biblioteca, anem a la piscina, fent servir tots els espais públics. Els centres de dia es converteixen, o les residències es converteixen en el camp base des d'on actuar sobre la societat. Llavors, procurem anar en petit grup, ens expliquem molt, som molt amables, demanem també tenir aquest retorn i, poquet a poquet, parlem molt amb el voluntariat, parlem fent moltes accions a les escoles, convidem amb portes obertes a que la ciutadania s'acosti a les nostres residències i a les nostres instal·lacions i que ens vinguin a ajudar. Llavors, penso que amb les accions petites del dia a dia de totes les entitats que estem disseminades en el territori, aconseguim petits passos que fan que la visibilitat a poc a poc i la inclusió vagi sent possible. Encara ens falta molt de camí per recórrer, eh? No diem que ja ho hem aconseguit ni molt menys, però sí que és veritat que treballem molt i que realment la societat ens va retornant. És una societat amable.
televisió pública, TV3, hi va apostar. El juliol va estrenar un programa titulat Per què volen els avions, amb Eloi Collell, de 32 anys i amb discapacitat intel·lectual de presentador. Un projecte inclusiu, doncs, per trencar estereotips i que ajuden, això que dèiem, no?, a portar aquesta visibilitat tan, tan important perquè després et tinguin en compte.
Sí, realment, bueno, va ser un gran esdeveniment, per tot el sector. Aquella nit estàvem tots enviant-nos missatges i dient, perquè a més coneixem molt a l'Eloi per tota la part esportiva, la vinculació amb Special Olympics, amb la Federació Ocell, i el coneixem des de nano, i és un gran nedador i un gran esportista. I clar, veure-la allà, veure que és una persona que s'ha anat fent, que tots els objectius que s'ha anat posant per davant els va aconseguint a poc a poc, i que té objectius a la vida per poder aconseguir, i que tenia la paraula, i una paraula realment molt digna i molt ben escoltada. Bueno, la veritat és que ens va emocionar a tots i ens va donar, doncs, molt més ànims per poder seguir treballant i veure que realment tota la feina que es fa, doncs, pot tenir aquests resultats, no? com el que podíem veure amb l'Eloi.
Són exemples en positiu que val la pena potenciar i seguir. Marina, tu fa 30 anys que treballes en aquest sector i m'agradaria preguntar-te, per acabar, què t'ha portat aquesta feina al llarg d'aquests anys i què has après d'aquestes persones, no? Per intentar també transmetre als oients aquest enriquiment, que suposo que em contestaràs això, no?
Amb 30 anys jo em pregunto al revés, gairebé. Què no m'ha portat? Perquè la meva vida és això. Jo em dedico fins i tot durant el meu temps lliure a tota la part esportiva. Aleshores, bueno, jo crec que a nivell de valors, de reconeixement de persones, de veure, doncs, aquest esforç, no? El no deixar en el dia a dia d'apostar perquè les persones puguin millorar, perquè realment cada petita acció que fem nosaltres ens retorna aquesta millora de cadascuna de les persones, doncs, bueno, ens dona tot l'ànim, i és això que no ens dona, i ens ho pot arribar a donar tot.
Doncs Marina Gómez, directora tècnica dels serveis Llars, Residències i Atenció Domiciliària a la Fundació Espronis i vocal de la Junta Directiva de DINCAT, sobretot cuideu-vos molt.
Moltes gràcies, seguirem cuidant-nos i cuidarem també de tots els nostres.
Acabem a la producció de Los Joanola, la part tècnica Daniel Rodríguez. Fins aviat, que vagi molt bé.